les 5 de la tarda, 11 minuts. Ho hem escoltat fa uns moments al butlletí horari de les 5. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que per cert continua en roda de premsa, en aquest cas valorant, entre d'altres coses, com està anant la vacunació, ha apuntat que a partir de dilluns es podrien relaxar algunes restriccions. Tornem-ho a escoltar.
Comencem demà a les converses. Ara, jo ja li dic, hem de donar aire. Aquí no té aire. Per tant, aquí cadascú pot interpretar el que cregui, però això comencem demà, les converses i a posar els números sobre la taula.
Sobre la situació epidemiològica a Catalunya, Josep Maria Argimon s'ha centrat en els casos confirmats, destacant que les dades van baixant, però molt lentament.
Portem uns dies estancats. Baixem, però baixem molt poc a poc, des de fa una setmana. Portem unes 5 setmanes baixant, des del dia 13-14 de gener. Vam començar lentament, vam després tenir un parell de setmanes on vam baixar a un bon ritme, a un ritme d'un 5-6%, i ara actualment doncs, estem baixant molt poc a poc.
Argimon també ha explicat que aquesta disminució de la velocitat en la reducció de la infecció es transmet en la R, que l'RT que va pujant poc a poc. I pel que fa al pla de vacunació, el doctor Argimon ha fet balanç d'aquest pla, sobretot a les residències, que es va iniciar a finals de l'any passat, i ha donat una xifra molt bona, concretament el nombre de morts que s'estima evitarà aquesta vacuna.
Veient aquesta reducció dràstica d'un any a l'altre, nosaltres podem estimar aproximadament que la vacunació evita entre 600 i 650 morts de funcions al mes.
Josep Maria Argimon ha explicat també que el 2020 la taxa de mortalitat a les residències del país, on hi ha al voltant de 50.000 residents, va ser de 16.000 persones per cada 100.000 habitants. Des que va començar la pandèmia, a les residències hi ha hagut 8.000 morts. Això és una mica més d'una tercera part de les morts que s'han vist fins a data d'avui. Doncs saludem a aquesta hora el periodista de La Vanguardia i especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Mirava de reull si havia acabat la roda de premsa i acabat ara mateix. Per tant, Josep, si et sembla, podem fer una anàlisi d'algunes de les coses que ha dit Josep Maria Argimon. Per començar, sembla, tot indica, que hi haurà un relaxament de les mesures en les que estem. No sé què en penses i si estem en un moment per relaxar, ni que sigui una mica, les mesures que acaba de fer menció Argimon.
A veure, la decisió no està presa, no ho donaria per fet. És cert que hi ha moltes ganes de relaxar, hi ha moltes famílies, a molts sectors que ho estan passant malament, que tenen necessitat de relaxar. Si mirem la situació epidemiològica actual a dia d'avui, no convida a relaxar. I pel motiu següent, és cert que, com deia el doctor Argimon, portem un mes de baixada, els casos han anat baixant, la pressió sobre els hospitals molt a poc ha anat baixant, però dintre de totes aquestes dades positives n'hi ha una que és com un senyal d'alarma, una que ens està dient alerta que el que hi ha per sota no és tan bo com el que es veu en superfície. I això és el nombre R. El nombre R l'última setmana ha pujat. Ha pujat des d'aproximadament 0,8 a 1. Això, per recordar-ho als oients, el nombre R indica el nombre mig de persones a qui cada cas positiu contagia. Si estàvem en 0,8, volia dir que 100 pacients positius en contagiaven a 80 i aquests a 64 i els casos es reduïen. Si estem a 1, vol dir que 100 en contagien a 100 i els casos no es redueixen. Aleshores, quan pensem per què ha pujat la R, per què pot ser? Pot ser potser per la jornada electoral? No, perquè va començar a pujar abans. Pot ser... Podria ser perquè es van relaxar mesures a partir del 7 de febrer. No ho sembla perquè, en tot cas, no és suficient per explicar-ho, perquè es va relaxar molt poquet, es va obrir molt tímidament una miqueta i l'increment de l'R està sent ràpid. Podria ser per la variant britànica? Doncs molt probablement sí. La variant britànica, el mes de gener era residual, fa 15 dies estaven en un 20% aproximadament de casos a Catalunya atribuïts a variant britànica, ara estem en el 50%, està pujant. Per tant, l'increment de la R va correlatiu a l'increment de la variant britànica, i la variant britànica seguirà pujant els propers dies. Per tant, la R podem esperar que segueixi pujant, i que de l'1 actual passem a 1,2 la setmana vinent. Potser a finals de la setmana vinent, però podria ser 1,15, podria ser 1,25, però estarem en aquest ordre de magnitud. Per tant, tornarem a un creixement exponencial. Això seria el començament de la quarta onada. Per tant, no estem en una situació que convidi a, diguem, a obrir més, sinó a restringir més, perquè l'única manera d'aturar les onades, i ho sabem per la primera, la segona o la tercera, són les restriccions.
A mi el que em sorprèn és que això ho digui el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en contrast amb el que diu el Josep Bonilla. A veure, un és doctor, vull dir que em sorprèn que...
Que ho diu
el doctor Josep Maria Argimon, que es contradiu, per cert, amb el que ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, feia referència a TV3 sobre la quarta onada.
Estem ara al risc d'una quarta onada partint d'aquesta situació és molt dramàtic, és a dir, és molt dolent. Pensem que aquesta tercera onada l'hem pogut passar epidemiològicament per sota de la segona, però assistencialment hem quedat molt més afectats. Per tant, ara estem en unes setmanes, jo crec que molt claus.
És que aquí, ja em disculpareu, però es contradiu un discurs amb l'altre. O sigui, si Argimon està per relaxar les mesures i Alba Vergés està alertant que entrem en unes setmanes molt complicades, a banda del que ens explica Josep Corbella, doncs no acabo d'entendre l'equació de la roda de premsa, que això ha estat una roda de premsa d'una hora del doctor Argimon.
A veure, ja dic, tant de bo el doctor Argimon tingui raó, tant de bo es pugui relaxar sense risc i la senyora Vergés i jo ens equivoquem. En el cas...
No, a mi el que em preocupa és que qui s'equivoqui és el doctor Argimon.
No ho sé.
Això és el que em preocupa.
El que sí que podem dir és... mira, no ho sé, m'he estat mirant les dades amb detall aquest matí i no em sento gens optimista.
No, és que són discursos que són contradictoris. Llavors, clar, em sorprèn que el doctor Argimon surti amb aquest discurs i el discurs d'ahir, ja no només el del Josep Corbella, sinó el de la consellera, ens alerta que estem a les portes de molt de compte, que estem en un crescendo i que la situació no podem baixar la guàrdia, no? Vull dir que veurem, no ho sé, que em sorprèn.
Una dada més, si fos realment el començament de la quarta onada, perquè pel que sembla la tercera s'ha acabat, o sigui, el descens que portàvem s'ha acabat, i ja estem amb la R1, no seguirem baixant, en tot cas tornarem a pujar. Si fos el començament de la quarta onada, sortim de xifres molt pitjors que el començament de la tercera. Pacients amb UCI, començament de la tercera onada n'hi havia 317, ara en tenim 593, gairebé el doble. Casos diaris, nous contagis diaris, abans estàvem en 1.000, ara en 1.500. Hospitalitzacions, abans 1.400, ara 2.000 pràcticament. Per tant, estem realment en una situació pitjor que el començament de la tercera onada. I això vol dir que potencialment la quarta, si realment és el començament, podria ser pitjor. Hi ha una dada positiva amb tot això. Hi ha més persones vulnerables vacunades.
Sí,
però encara hi ha moltíssimes persones vulnerables no vacunades. Els majors de 80 anys no ingressats en residències es comencen a vacunar ara. Per tant, tenim encara un volum enorme de persones vulnerables a complicacions greus de la Covid que podrien incrementar la pressió sobre els hospitals, encara no protegides.
Per no parlar, que no se'n parla, que és un, en fi, seria un bon reportatge o un bon treball periodístic, no només per La Vanguardia, sinó també per RAC1, del que s'anomena el long Covid. És a dir, aquesta, hi ha un grapat de gent, moltíssima gent, gent jove, no gent gran, gent jove, d'edat de 30, 40, 50, fins i tot 60, que han patit la Covid i tenen uns efectes secundaris dels que de moment no se'n poden sortir, perquè els metges no els hi troben solució. Problemes articulars, problemes cardíacs, problemes fins i tot de concentració, problemes del que és retenció del que és memoritzar coses, és a dir, gent que continua estant de baixa i que ha passat un any. Aquesta és una altra de les qüestions que estan passant arreu del món, fins i tot hi ha col·lectius que s'han ajuntat amb el que s'anomena el long Covid, de gent que ha passat el Covid i que, malauradament, continuen de baixa per culpa del Covid, i a dia d'avui sense solucions mèdiques, perquè els metges no saben, no troben la manera de resoldre aquests problemes.
A veure, a favor dels metges es pot dir que estem davant d'una malaltia nova,
sí,
falta
per
perspectiva,
per
aquesta Covid llarga, les seqüeles que duren Aquest any això es planteja, aquests últims mesos és quan es comença a plantejar. Hi ha persones en qui duren més mesos, hi ha d'altres ho acaben resolent, hi ha un efecte molt comú que és la fatiga, gent que sent molt cansada durant mesos
I que porten un any i t'ho dic perquè conec dissabte parlava amb el cas d'una persona que viu això, no? Que fa un any va tenir Covid d'una edat fa com la meva i no se'n surt, continua un any de baixa. És el que dius tu, la fatiga, no? Que quan s'aixeca baldat, només es troba bé caminant. Quan porta una estona assentat, les cames és com si hagués fet una marató del que seria allò que es diu les agulletes, no?
N'hi ha d'altres, en canvi, que al cap de 4, 5, 6 mesos desapareix, no se sap per què. A partir d'aquí hi ha tota una fulla de ruta de recerca que és, primer, establir fins a quin punt això és comú, que no hi ha uns estudis epidemiològics ben fets, no se sap si són moltes, gaires o poques persones, falta estudiar-ho millor. Després, entendre els mecanismes. Sembla haver-hi un component immunitari, que el propi sistema immunitari ataca el propi cos. I després, un cop entesos millor els mecanismes, falta trobar els tractaments. Per tant, entrem en una fase, diguem, de recerca d'aquesta població de persones que, encara que siguin poques en percentatge, com que hi ha tantíssimes persones que han passat la Covid, acaba sent un volum de població gran.
D'això en parlem un dia més abastament. Ara m'agradaria parlar de les vacunes, concretament del pla de vacunació, perquè aquest matí la responsable del programa de vacunació Covid-19 a Catalunya, Carmen Cabezas, ha explicat al Món RAC1 en quina situació podem arribar al mes de juny.
Pensem que la etapa 2, que és aquesta etapa que agafa totes les persones de risc més alt, la podrien tenir per al juny, però això no és el 70% de la població, això és el 30% i escaig o el 40% més important, en el sentit de que són els que més la patiran.
És a dir, que Salvador Illa, quan exercia de ministre de Sanitat, es va passar de frenada.
No estic segur que sigui contradictori. El que va dir el...
Bueno, ella parla del mes de juny, 30%. Salvador Illa va dir que abans de les vacances, 70%, hi ha una diferència.
A veure, el...
No?
No recordo aquesta frase del Salvador Illa, possible que la digués.
No, la va fer... Home, entre d'altres llocs, la va dir aquí, a RAC1, amb el Jordi Basté.
El que va dir el govern espanyol, fins on jo sé, és el mateix que venia, que li deien des de Brussel·les. I el que es deia des de Brussel·les és que el 70% seria a 31 d'agost. No el mes de juny. En qualsevol cas, això no acabarà depenent del que vulgui el senyor Illa o el que vulgui el ministre o el conseller que hi hagi en cada moment. Dependrà del subministrament de les vacunes de les companyies. I aquí hi ha un punt, hi ha un interrogant, que és que... ningú sap exactament, ni les pròpies companyies, quantes dosis podran aportar. Per exemple, esperem que el 8 de març s'espera que la vacuna de Johnson & Johnson sigui aprovada a Europa.
Ella assegura que un 70% de los españoles estarán vacunados en verano. I a més no només ho va dir a RAC1, sinó que ho va dir com en rodes de premsa. En rueda de premsa telemàtica, en la delegación del gobierno en Barcelona. Ella ha defendido que este objetivo se va a lograr con una estrategia que funciona.
Però en verano no vol dir necessàriament
bueno,
juny.
Corbella, per favor, verano.
No, però 31 d'agost...
Què hem de fer la prima ara? El juny, juliol... què passarà? El mes d'agost passarà del 30 al 70?
No, serà progressiu, cada cop es
vacunarà. Està clar que els càlculs es va precipitar, vull dir, no passa res, eh? No, com tants polítics que diuen una cosa doncs fan una altra, ja ho sabem.
Jo no sé com
venen el peix.
Jo no sé com ho va dir, però el que sí que sé és que la Comissió Europea ha defensat que a final de l'estiu era el 70% i quan se'ls va pressionar a la comissària de Salut, que això parlant periodistes de Brussel·les, quan la van pressionar per dir però quan del final de l'estiu, va dir 31 d'agost, que era el 70%. I els governs europeus han estat dient el que els han dit des de Brussel·les, 31 d'agost, 70%. Ignoro si en algun moment el Salvador Illa ha dit alguna cosa diferent. Això no puc...
No, el verano, va marcar
clar,
el verano.
31 d'agost és part de l'estiu.
Sí, home, no, clar, i si vols podem ajustar fins a finals de setembre, que s'acaba l'estiu.
Per això li van preguntar a la comissària de Salut de la Comissió Europea...
Clar, anem ajustant.
Quan diu final d'estiu, què vol dir? Va dir 31 d'agost. Però, en fi, és igual.
Al
final, escolta, la qüestió més important de totes, inclús més que el volum total de vacunes, és vacunar les persones més vulnerables. Vacunar com abans millor aquelles persones que poden fer Covid greu per qüestió d'edat o per qüestió de patologia. Perquè un cop aquesta població estigui vacunada, podem esperar que la pressió sobre el sistema sanitari es redueixi, i la pressió sobre el sistema sanitari és el que ens obliga a aplicar restriccions que són tan lesives per tothom. Per uns més que per altres, però per tothom són molt lesives les restriccions. Per tant, la gran prioritat és arribar com abans millor a les persones més vulnerables. I això, home, si són un 40% al juny, doncs mira, tant de bo hi siguem.
Veus altres països que, evidentment, han fet millor les coses, o, si més no, han convençut d'alguna manera les farmacèutiques, cosa que la Unió Europea, en aquest cas, doncs, va una mica més tard en tots aquests operatius. La prova la tenim en Gran Bretanya. Ha anat a la seva, i tampoc ho han fet bé, Gran Bretanya?
Si em permets que introdueixi un element de debat...
Sí, home, i tant. Jo et pregunto. Agafo les dades que tinc i pregunto.
Un element de reflexió.
Avui vas... És una mica salmó, eh? Vas en contra d'Argimon, en contra...
En contra de Clapés.
Jo només he dit el que va dir Salvador Illa. Si ho va dir ajustant-se el 31 d'agost o va dir el juny, doncs mentiria, si no recordo, però va dir... A l'estiu, sí.
Va, ara és millor vacunar abans a tota la població del nostre país i després als altres, o seria millor vacunar abans les poblacions més vulnerables del nostre país i abans de vacunar aquells que som menys vulnerables perquè som joves i estem sans, donar vacunes al tercer món a metges i a persones grans del tercer món, d'altres països? Això és opinable. Israel, Regne Unit, han dit primer nosaltres. La pressió aquesta per dir vacunem el 70% de la població espanyola com abans millor, primer nosaltres. Si m'ho preguntes a mi, jo seria partidari de la meva dosi donar-la abans a Uganda, a Nigèria, a qui fes falta, pel personal sanitari, per les persones vulnerables d'altres països. I quan un cop estigués vacunada tota la població vulnerable del món, aleshores els menys vulnerables també dels països rics.
Però això és el que ha disposat la Unió Europea?
No. Però això és... Perquè si no ho fem així...
Però és que la Unió Europea ni s'ho planteja, això. La Unió Europea, de moment, mira pels diferents estats que es vacunin. El que passa que no hi ha prou vacunes.
No hi ha prou vacunes i no hi ha prou valentia o prou generositat per part dels governs, perquè al final els governs responen davant dels seus ciutadans que els voten. Per tant, el govern de Catalunya, el govern d'Espanya, el govern del Regne Unit... vacuna primer els seus ciutadans. Davant d'aquí, ret comptes. Però si ampliem el focus i pensem què és el que ens convé més a tots plegats, inclús als ciutadans europeus, potser ens convindria més que hi hagués més equitat, més generositat a nivell global. Això ajudaria, per una banda, a nivell sanitari, a controlar abans la pandèmia i evitar que tornés a entrar. A nivell econòmic, social, contribuiria a evitar conflictes que poden portar a més radicalitat o a més inestabilitat, que també acabarà repercutint en nosaltres.
Sí, està clar.
Per tant, fins i tot, no només per una qüestió de generositat, potser per una qüestió fins i tot d'egoisme, ens convindria més donar les dosis un cop haguem vacunat les nostres poblacions vulnerables i els que, ja et dic, no és que tinguem un risc zero de Covid, perquè amb el que deies abans hi ha persones joves que tenen llarga Covid. O sigui, el risc hi és. Però les persones més joves, menys vulnerables, potser vacunar-les més tard que les persones més amenaçades de països més pobres.
Un minut i arribarem a 6:15 de la tarda. Estàvem esperant des del butlletí horari de les 5 la confirmació de que Pau Gasol jugarà al Futbol Club Barcelona. Deixeu-me fer un parèntesi perquè el Xavi Rocamora porta l'última hora sobre aquesta qüestió, que podríem dir que tot va en direcció al que s'ha anat apuntat aquests darrers dies, no?
Exacte. L'únic tema és que ja és oficial. Ho acaben de fer oficial tots dos. Primer, Pau Gasol, amb un tuit a través de la seva, de les seves xarxes, i després, pocs minuts després, el Barça també ha dit la seva, donant-li la benvinguda. Gasol arriba, ho havíem explicat, a cost zero pràcticament, és a dir, cobrant només la part proporcional del que obliga a pagar la Lliga Endesa als jugadors de la seva edat. Això es tradueix en 24.000 euros que cobrarà Gasol en aquests 4 mesos que serà el Barça, i arriba fins a final de temporada, de moment. Després veurem si aquesta relació la mantenen de cara a la propera temporada, però en principi l'acord és només fins al final d'aquesta temporada 2020-2021. Us llegeixo breument el que diu Gasol, insisteixo, el primer en pronunciar-se a través del seu Twitter, ho ha fet en castellà, català i anglès per aquesta d'ordre en aquests tres idiomes. Diu, vull posar les meves habilitats i experiència a disposició del club en un moment clau de la temporada, al mateix temps que segueixo progressant en el meu estat de forma física i començo a agafar ritme de competició. De fet, hem explicat, i per aquí va la història, que Pau Gasol ve al Barça bàsicament per posar-se en forma de cara als Jocs Olímpics de Tòquio, i aquesta opció és una opció vàlida per ell i, lògicament, també pel Barça.
Lo que faltava, és que només faltava això, perdona que te digui. O sigui,
què li passa?
Barcelona...
Tampoc li agrada Gasol?
Bueno, perdona, no. Que el Barcelona és el cementerio de elefantes. El cementerio de elefantes, m'entens? Si el Pau Repsol vol tornar al Barcelona de bàsquet mano, escolta, que firmi una clànsula, del contrato, que quedi ben clar. Però, vamos, blanco delante de negro, m'entens el que t'ho vull dir?
Sí.
Que afirmi que o juga bé i rendeix com Déu mana, o com los caballos de carreras. No, Marcelina, no, error en tu boca, Marcelina. Como los caballos de carreras, que si van coixos i no competeixen bé, se sacrifiquen. Pues el Pau Repsol lo mateix, tu. Sí, sí, lo que sents, perdona que te digui.
Diu unes bestieses cada dia més grosses, també li he de dir, eh?
No. El que pensa la gent i s'ha cagat aquí. Aquí al Departament de Deports, que són uns caganers, clar, com que tenim un tio que és pericotó de jefe de portes, què vols esperar? Pues perdó, que te digui. Jo dic les coses perquè m'assur, perquè a mi ningú m'ha censurat, ningú m'ha de dir mi libertat.
A veure, Vicenç Martí, hem de dir les seves habituals bestieses.
S'esposa a dissecar.
A veure, que tenim en línia que fa... Sisplau, silenci. Que tenim en línia fa temps que s'espera, fa estona que s'espera, el Marc Mundet, especialista en bàsquet del Departament d'Esports de RAC1, que ens explicarà els detalls d'aquesta... Sí, d'aquesta notícia. A veure, Marc Mundet, bona tarda.
Què tal, Toni? Bona tarda.
A veure, explica'ns breu com ha anat la història d'aquest fitxatge. És Pau qui primer es posa en contacte amb el Barça, o és el Barça que es posa en contacte amb Pau? Com es lliga, això?
Ja, bueno, tan senzill com que és Pau Gasol qui es posa en contacte amb el club. En Pau, de fa molt temps, manté una excel·lent relació amb membres de l'actual secció del Barça de bàsquet, sense anar més lluny, és amic íntim de Juan Carlos Navarro, que treballa, és un dels coordinadors del bàsquet base, va ser company d'equip de Nacho Rodríguez, l'actual general manager, va ser company d'equip de Serena Jasikevicius, l'actual entrenador, i diguem-ne que la relació en aquest sentit, dins de la vessant esportiva, sempre ha sigut molt fluida. A més, Pau Gasol i el Barça van arribar fa cosa d'aproximadament gairebé 2 anys, un any i mig llarg, a un acord pel qual Pau esdevenia ambaixador del Barça als Estats Units. Era un acord estratègic que vinculava el club i la Gasol Foundation. Però diguem-ne que per il·lustrar una mica com de fluida ha estat la relació entre en Pau i el Barça els últims temps. L'acord o el fitxatge en si cal circumscriu-lo només en la vessant esportiva, val? És una qüestió esportiva que en Pau es posa a disposició del Barça, el Barça analitza la seva incorporació, se li dona el vistiplau i a partir d'aquí doncs és quan es posen a treballar. Per què ara? Perquè demà es tanca el termini de fitxatges per inscriure jugadors a l'Eurolliga i d'aquí doncs que s'hagi tancat a menys de 24 hores perquè expiri aquest termini i en Pau pugui acabar la temporada amb el Barça.
I què és el que passarà? Vols que t'expliqui? Pues que el coix traurà minuts dels bons. M'entens? Els que estan jugant bé s'entendran d'estar al banquillo perquè jugui el coix.
Sí,
que se'n vagi a fer quagim, home, que està ple de velles, no vindrà d'una. Què collons tenim d'aguantar aquest tio?
A veure, hi ha una qüestió, Marc, que sí que és important, que és que Pau Gasol arriba després de pràcticament 2 anys d'inactivitat. No sé... Deixa'm preguntar, Marc Mundet.
Un cotxe de desguace.
Què pot aportar Pau Gasol a un equip que ara mateix està jugant molt bé? Pau.
Sí, és a dir, en Pau, diguem-ne que els problemes amb les lesions li comencen a la tardor del 18, quan ell és jugador encara de Sant Antonio Spurs. L'últim partit el juga quan ell ja és jugador de Milwaukee Bucks, al març del 19, i des de llavors no ha tornat a jugar. Ell passa
si ni se'n recorda com se fa. No sap ni...
A veure, Vicenç Martí, per favor, home, que estem escoltant el Marc Mundet. Digues, Marc, disculpa.
Ell passa pel quiròfan el maig del 19 per tractar-se d'una fractura al peu, i és cert que la recuperació no va com s'espera. Torna a passar pel quiròfan a la tardor del 19 i al març del 20 hi ha d'haver la pandèmia.
Val, home, Fraga, si som a Fraga!
Pot callar.
S'atura tota la... s'atura tota la... l'activitat a nivell de bàsquet. Com està en Pau, realment ningú ho sap. Vull dir, no... En Pau, o l'entorn de Pau Gasol, en aquest sentit, és molt opac, i portes en fora, ell i el, tot el seu entorn han sigut molt, molt recelosos a l'hora de doncs explicar o donar detalls de quin és el, realment el seu estat. Jo t'haig de dir, Toni, que jo mantenia la hipòtesi, la teoria, de que en Pau acabaria la seva carrera en la preparació cara als Jocs Olímpics, no al Barça, sinó a Girona, on ell, recordem, el seu germà hi té un equip de bàsquet, ell és vicepresident del club, i es podia fer una preparació a mida. El fet de que ell...
Silenci, digues, Marc, per favor, silenci.
El fet que ell es plantegi, o s'hagi plantejat, l'opció de venir al Barça, és que ell es veu molt millor del que ens podíem pensar
molt,
tots en un principi.
Molt
bàsicament,
millor.
Perquè l'exigència d'una competició tan forta com és l'Eurolliga i com és la CB, fa que, doncs, vaja, el flux de jugadors entre Europa i els Estats Units és constant. És el que convida a pensar cap a l'optimisme. Com està en Pau? Fins que no sigui aquí, realment no ho sabrem.
Molt bé, Marc, és l'acord per aquesta temporada, no, Rocamora?
Exacte, i després ja veurem. 5 mesos i després... vaja, Marc, després veurem, haurem de parlar tots dos, totes dues parts, però al principi l'acord és només per aquesta temporada.
Sí, és fins al 30 de juny, després hi ha Jocs Olímpics i veurem què és el que passa. Les informacions que tenim és que en té per uns 15 dies per venir a Barcelona, val? Aproximadament, perquè va pensar amb el debut.
Ve aquí a entrenar. Ve aquí a entrenar.
Claro, ja
m'explicaràs tu. O sigui,
la pregunta és si el fitxatge es farà de la manera que es fa habitualment, si passarà a revisió mèdica. Això també es contempla?
Sí, home, suposo que sí. Vull dir,
és quan li posen la pota de fusta.
Bueno, va. Digues, Mundet, silenci el gat negre, per favor. Digues, Mundet.
Jo entenc que sí. Vull dir, jo entenc que el Barça sol... És a dir, el Barça no és una ONG, per entendre'ns. Vull dir, un Pau Gasol sa i un Pau Gasol en condicions...
De fet, Mundet, tenint en compte la situació quina és, vols dir que no hi ha hagut alguna cosa ja? És a dir, vols dir que el Barça no s'haurà interessat abans per la salut de
no
Pau Gasol?
No ho descartis en absolut. Llavors, vaja, jo entenc que els serveis mèdics del club estan plenament al dia de quina és la situació mèdica de Pau Gasol.
Molt bé. Doncs escolta, benvingut Pau Gasol, amb ganes de veure'l ja amb la samarreta del Barça i veure'l a casa. Marc Mundet, continuarem parlant. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, Toni, cuida't.
Adéu-siau, bona tarda. Xavi Rocamora. Doncs de moment ho deixem aquí, ho enviem d'aquí una estoneta.
Que vagi molt bé.
Gràcies. A tot això estàvem amb el Josep Corbella parlant de vacunació, parlant de vacunes, i abans que marxi m'agradaria preguntar-li sobre aquesta polèmica, bueno, això que s'ha generat i que cada dia va tenint més color als diferents mitjans, que és el passaport de vacunes. O sigui, el passaport, conforme tu ja t'has vacunat. Li veus, diguéssim, viabilitat aquest passaport, conforme t'has vacunat, aquest passaport Covid?
A veure, penso que és un debat que està obert, que anirà més, que és imparable perquè hi ha un gran interès de molts sectors i de molts països, sectors sobretot que depenen de la mobilitat, com el turisme, com la indústria aeronàutica, països que l'economia dels quals depèn del turisme, Grècia, Espanya. Per tant, és una proposta que anirà a més. La pregunta en aquest moment no és tant si passaport sanitari sí o no, sinó passaport sanitari com ho hem de fer per fer-ho bé. I aquí hi ha qüestions que s'hauran de filar prim per fer-les bé. Per exemple, què es certifica exactament? Que una persona s'ha vacunat, que una persona ha donat positiu amb test d'antígens o de PCR, que una persona té anticossos i té immunitat perquè ha passat la Covid? Què és el que s'ha de certificar exactament? Això qui ho accepta? Amb via app o via amb un document en paper? Si es fa amb una app, amb quina app es fa perquè sigui reconegut? Com es fa per garantir l'equitat? Aquí hi ha un tema ètic important, i és que hi ha persones que no estan vacunades, no perquè no vulguin, és que no han pogut encara, per tant, ser discriminades per aquest motiu és èticament discutible. Per tant, hi ha tot un seguit de detalls, de serrells, que s'hauran d'avaluar ben avaluats i de fer ben fets perquè això tiri endavant sense conflictes. Però penso que és una idea que sí que anirà a més.
Josep Corbella, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Veurem què fa finalment el govern, si relaxa o no les mesures. Ho veurem. Avui estem
ho veurem
dimarts,
ben aviat, perquè
sí, el dijous.
Les actuals estan en vigor fins diumenge, no?
Sí, sí.
Per tant, entre dijous i divendres s'ha de decidir si què canvia a partir de dilluns.
Repeteixo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Igualment. Fem una pausa de 2 minuts i tot seguit, amb el temps que ens queda, parlarem de televisió amb Rocco Eisenhauser.
Versió RAC 1.